Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Marta, bon dia.
Bon dia.
Escolta'm, què té el Xulís de Dons que sigui tan conegut a tot Catalunya?
A veure, el Xulís de Dons l'únic que té és que està curat amb els aires de la nit i de la maladeta. I els corrents d'aire i les meves mans que, clar, no els tenim com les meves.
Quan va començar tot això?
El Xulís de Dons va començar, pues, sí, 12 anys va que va començar. Vaig canviar de vida i vaig dir que en aquell moment em convenia un canvi i me'n vaig anar a dalt a Dons, en un poble que vivim 3 persones, hi ha 7 cases, i allà és on vaig dir, vaig fer aquell embotit que fèiem abans quan matàvem la porca a casa. Aquell producte que té el gust de rebost i que et porta amb aquell gust d'abans.
I què feies tu abans de fer Xulís?
Ui, jo abans del Xulís sóc florista. O sigui, 20 anys amb les floristeries i de cap i volta em va donar un revés la vida i llavors vaig decidir d'anar a menar dons. O sigui, però vinc del món de la flor i llavors el que és l'embotit és del bon saber fer de la meva padrina Rosa, que em de matança del port de cada any a casa.
I em podries dir quin és el secret?
El secret de les meves mans i el saber fer de la meva padrina.
Bona carn, bona sal, bon pebre.
Sí, efectivament, la carn, la millor carn del porc, amb sal i pebre, el pebre també l'importem de fora, vull dir que és el pebre autèntic, i el sal i el pebre sense cap tipus de conservant, i, bueno, i la carn, sobretot la carn que sigui de primera, la bona carn.
Bé, hi ha una cosa que és la curació, que això o es té o no es té.
A més, sí, la curació es té, doncs, perquè, bueno, estem a 1.500 quasi bé, i clar, no, si no tens aquesta altura, no tens la curació. És impossible.
Clar, suposo que no feu Xulís tot l'any, perquè, clar, la temperatura, és a dir, els 1.500 metres hi són, però la temperatura no és sempre la mateixa.
No és sempre la mateixa, i cada vegada s'escurça més l'hivern, i llavors cada vegada tenim menys temps per poder produir. Vull dir, clar, és que comencem quan comença a fer fred i acabem quan comença a fer la primera calor i encara tot just. I llavors, clar, només podem embotir llavors i a més és hivern, és el que té que, bueno, que cada vegada la preocupació que és aquesta la que tenim, perquè no podem canviar amb un clic el temps.
Viure en una població que només sou 3 habitants, això per una banda, i si algú ens escoltarà diu, oh, que bé, no? Però també té la seva part que no és tan bona.
Sí, també paguem un preu a tot això, paguem un preu a les comunicacions, paguem un preu a lo que és la part de la mobilitat amb els cotxes, perquè clar, quan neve doncs, a vegades no pot sortir, i paguem el preu una mica alt, però jo crec que vull dir, parlo per mi, jo pago aquest preu perfectament i molt, perquè és que la comparació de viure d'aquesta manera tan natural amb el que es paga de preu de la neu i la climatologia i la comunicació, sobretot amb internet i això que també amb les xarxes una mica malament, la resta val la pena de pagar aquest preu per poder viure allà, almenys jo,
El Xulís és d'aquesta família de les llangonisses que, evidentment, qui coneix el Xulís, doncs, de tota aquesta zona del Pallars i de comarques, diguem-ne, del voltant, sap que hi ha una diferència, que és que s'aplana, i que, a més, no té fong el Xulís.
No, home, ja depèn, depèn de la humitat, té més fong o menys fong, perquè clar, jo em dono compte de que depèn de la mica del rebost i depèn de la humitat que tinc, me fa fong o no me'n fa, vull dir, això depèn. I que, pues, de la zona del Pallars, pues, el que tenim és que la zona del Pirineu, de Lleida cap al Pallars i, bueno, tot el que és la banda de la Vall d'Aran i això, és un planxat que tenim, que el xafem, que el tallarro té aquesta forma de buit i que, per diferència de la llangonissa de la resta de Catalunya al Xulís, o de del Xulís, és que té aquesta forma de buit al tallar i que està el planxem, vamos, planxat, xafat.
Marta, moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Una fonda plena d'alegria, de diversió i, sobretot, de bon menjar. Vinga, va, hem començat amb una xerrada petiteta amb la Marta de Dons, una dona que algun dia d'aquests l'anirem a veure, perquè té moltes coses per explicar. Després anirem a la Guia Virgínies de la Cuina, perquè avui tenim un restaurant de Barcelona, el Nectari, de la mà de l'Òscar Gómez. Seguirem amb un petit tall d'en Josep Dolcet, que aquest cap de setmana hi va haver el concurs nacional de botifarres catalanes i en sabrem els guanyadors i guanyadores. Després anirem una miqueta cap a la muntanya, perquè en Guillem Pastoret ens explicarà què passa a la muntanya ara que ja ha arribat el fred de debò. I el reportatge d'avui el farem molt a prop de la ràdio, perquè hem anat a xerrar amb en Paco Soler Parellada de la cuina catalana. Comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I obrim la nostra Guia Virgínies de la restauració de la cuina per posar-hi un nou restaurant en aquesta guia. Vinga, cada dia una pàgina més. I avui tornem a tenir l'Òscar Gómez. Què tal, Òscar?
Hola, molt bon dia, Pep.
L'Òscar amb el blog de cuina.net i el Twitter de cuina. Escolta, cap on anem avui? Ens quedem a Barcelona, marxem a Tarragona, anem a la Vall d'Aran, cap a on?
Avui ens quedem a Barcelona, perquè avui anem a una de les cases, a un dels restaurants de referència de la ciutat, que és el restaurant Nectari.
Nectari, bo.
És un d'aquests grans restaurants on fa una cuina sofisticada, elegant, alta cuina, no?, que se sol dir, tot i que és una paraula una mica en discussió. El que passa que a mi m'agrada del Jordi Esteve, que és el cuiner del Nectari, que de la mateixa manera que el seu restaurant fa aquesta cuina sofisticada, te'l pots trobar molt fàcil amb saraus de mercats explicant la cuina catalana a nivell de carrer, cuinant davant de la gent. I és que és un cuiner que estima molt la cuina, estima molt la història i estima molt els productors. I això es nota també en el seu restaurant.
Sí, sí, sí. Jo sempre dic que és un d'aquells cuiners que fa poc soroll, diguem-ne, i en canvi fa molta feina.
Exacte, fa molta feina. Per això dic que quan dic que te'l pots trobar als mercats és que jo sovint, quan vas als saraus que organitzen els mercats, normalment de Barcelona, però no només, és que te'l trobes. I, en fi, un cuiner com ell, amb tanta trajectòria, trobar-te'l cuinant davant de la gent a peu de carrer, jo crec que també demostra molt el seu tarannà.
I tant. I què? Què hi podem menjar aquí? Què ens hi has tastat?
Mira, jo he tastat tot de plats de caça, perquè aprofitant que estem a la tardor i que la caça doncs, és temporada, li vaig demanar si em podia fer plats de caça dels que té a la carta i em veureu una mica monotemàtic avui. No només fan caça al Nectari, però jo us parlaré sobretot de caça.
A veure, ja, va, per on comencem?
Mira, començarem amb una amanida tèbia de perdiu confitada, que és una versió de la perdiu una mica més sofisticada que l'escabeig, que també el fa el Jordi, l'escabeig clàssic. En aquest cas serveix la perdiu ja talladeta, amb les cuixes tipus xupa-xup, els pits desossats. La serveix amb una ceba confitada, amb una salsa cremosa d'all, i és un plat molt, molt divertit per començar, perquè és suau, malgrat que és caça, doncs té un punt de suavitat i serveix molt bé per començar els àpats. Però si us agrada més una cosa més punyent, podeu demanar la perdiu amb la recepta d'escabeig que el Jordi versiona i actualitza de la seva àvia Olegària, que és un escabeig clàssic, que el fa amb molta elegància, amb les pastanagues, els crocants, les cebetes... Un escabeig clàssic, però fet, diguéssim, amb el mestratge d'un cuiner, un gran cuiner, diguéssim.
Uh-huh. A veure, mira, de moment va agradant tot, eh? I amb què hi posem més, va.
Mira, un estic tartar, però en comptes de fer-ho de vedella, el fa de cabra, dels ports, a prop del delta de l'Ebre, i clar, un pot pensar que un estic de cabra salvatge, de cabra de caça, pot ser molt fort, però no és això. Ells seleccionen els talls doncs més tendres, més suaus, i els preparen, els tallen, evidentment, a ganivet, al moment, i els preparen amb un amanit clàssic, amb una mica de rovell, amb una mica de mostassa, amb aquesta textura del tartar cremós, que es portava fins i tot més abans que ara, es porten potser una mica més carnis, doncs ell el fa a l'estil clàssic. I és un plat espectacular. Jo, per mi, és un d'aquests que repetiré sempre que pugui, perquè em va resultar una meravella, com t'omple la boca de sabors i les textures d'aquest tartar, em sembla meravellós.
D'aquests que es poden menjar amb cullera, eh?
Sí, jo reconec que posa unes torradetes i tal. La meitat de les vegades anava sense torradeta, la mossegada, perquè volia gaudir-lo plenament, la carn a la boca, al paladar, i deixar-lo fluir, diguéssim. Una meravella.
Sí, sí, això un dia n'haurem de parlar, haurem de fer un simpòsium aquí a la Fonda, amb això dels plats amb torradeta, d'acompanyament i això, perquè jo també el tàrtar, no m'hi fa falta un tallet de pa per menjar el tàrtar, eh?
Jo tampoc. La veritat és que moltes vegades, i en aquest cas ja et dic, la meitat com a mínim va ser sense torradeta. Bueno, suposo que tampoc molesta, perquè com que és opcional, doncs, si no vols, no la menges i ja està.
I tant. I de postres, què podem menjar-hi?
Mira, abans del postre deixem esmentar simplement l'ànec salvatge, que ells fan el seu mateix faix amb d'aix. El Jordi va estar a França durant uns quants anys, un restaurant de 3 estrelles Michelin, i aleshores d'allà es va portar a fer-se el faix amb d'aix, que és aquesta tècnica de penjar la caça del coll i esperar que la carn maduri fins que pràcticament la peça cau pel seu propi pes, perquè la carn ja està tova. Fan una ànec de pebre espectacular i un llom de cèrvol també boníssim. Si anem als postres, doncs mira, et faré un postre, com que m'he passat una mica amb els plats salats, et faré un postre només, que és un postre de cafè, avellana i xocolata. Que és una combinació de cremosos, de crocants, de textures, perquè també té una part que és com sopa cremosa, la xocolata freda que fa crec al mossegar, l'avellana amb els trossets d'avellana per allà, cruixents. És una posta meravellós de torrats i de xocolates.
Que bé, que bé. Doncs escolta, entra a la nostra guia Virgínies el Nectari d'aquí a Barcelona, no?
I tant.
Perquè, clar, amb aquest reguitzell de plats, mira, ja pots encarregar taula.
Entra per la porta gran.
Exacte. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres, una abraçada.
Una abraçada.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una sinfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Josep Dolcet, molt bon dia.
Bon dia.
Escolta'm, estem aquí a la Fira Orígens d'Olot. Ahir vau fer el concurs de catalanes. Què és la botifarra catalana?
Bé, la botifarra catalana és un producte que, com el seu nom indica, només es fa a Catalunya. És un producte molt especial perquè no ve de matança, però és un producte de molt alta qualitat que van començar, potser jo m'atreviria a dir, a fer-lo les empreses més grans, però a poc els petits artesans han anat fent-se la seva.
I com va ser que sortís un embotit que es fes, diguem-ne, que sortís de la indústria i ha anat a parar, diguem-ne, a la xarcuteria artesana?
Bé, a veure, la xarcuteria artesana sempre s'ha emmirallat amb la indústria, perquè la indústria sempre s'ha anat endavant, no? Però sí que és cert que si ens remuntem una miqueta potser a l'origen, que no està clar, de la catalana, diguem-ne, la catalana és un producte que és, amb la seva composició és igual que les llengonisses. Les llengonisses secades, que en tenim tanta varietat i tan bones al nostre país, la catalana està, diguem-ne, és la mateixa composició, el mateix procés, l'única cosa que una s'asseca i l'altra es cou. Què passava? Que com que els processos de secatge eren tan complexos, només que les carns no estessin o no tinguessin aquelles característiques o aquelles qualitats que s'havien d'anar a secar, pues segurament les van destinar, pues, com que ja estaven amanides i tot això, les van destinar, pues, a embotir i a coure. I a partir d'aquí, bueno, es va anar fent la botifarra catalana. A finals es calcula que això va ser la segona meitat del segle XIX i poc a poc es va anar estenent per tot Catalunya. A partir d'aquí hem de pensar una cosa també, que tots aquests fabricants grans que fan catalana, que també són molt bones, abans havien estat petits. I llavors, vull dir, això és una inèrcia que també es va portant. Ara els petits ho han fet seu. I també, com a bons petits, cadascú hi posa una mica de la seva salsa i del seu saber fer.
Clar, per una banda tenim la catalana, que es fa més, diguem-ne, a la part central de Catalunya, i sobretot a xarcuteries urbanes, però també tenim una catalana, podríem dir, dels Pirineus, no?
Sí, és que això és algo que la gent no ho sap. La catalana, o sigui... La catalana és així, tècnicament en podríem dir que és un embotit elaborat amb carns cuit, amb carns crues i cuit, i després un cop amanides, després les cuiem. Al Pirineu, la matança, perquè els conceptes i l'aprofitament del porc durant la matança als Pirineus, ja tenim documentat, això sí, des de fa molts anys i fins i tot segles, que hi ha altres productes que ells també anomenen catalana, segurament per raons comercials, però són bulls o botifarres, que són el bueno, bulls de llengua, la botifarra de carns, etc., sobretot a les comarques del Pallars, Ribagorça, a l'Urgell, que a més a més, després, que estan fetes igual, ben amanides, i que després es deixen generalment assecar. Són autèntiques joies de producte, i que ells... per raons, en alguns casos, per raons comercials, en diuen catalana. Que aquestes també s'haurien de conèixer i properament, poc a poc, anirem donant-les a conèixer.
Ahir vam veure el jurat, un total de 10 persones que tastaven en dues taules. Quantes catalanes es van presentar, Josep?
Enguany, per ser el primer any, nosaltres estem molt contents. Es van presentar 25 catalanes a concurs. 25 catalans de 18 comarques de Catalunya. Estem contentíssims que hi hagi aquesta representativitat. Lògicament, la comarca, entre cometes, que potser em va portar més, és allí on la llegenda diu que va començar a fer-se, que és la comarca de la Catalunya central, que és Osona, que em va portar més. Això ja ho veureu, que també es nota amb els premis. Però la veritat és que estem contentíssims perquè aquestes 25 representen bona part de les comarques de Catalunya.
A veure, tenim un guanyador o guanyadora i tres mencions de les millors catalanes. Per on comencem, Josep?
Mira, jo, deixant de banda aquestes que ara en parlem, jo diria que totes són guanyadores. Totes les 25 són guanyadores per una senzilla raó. Aquells xarcuters que volen o que porten els seus productes a que un jurat avaluï els seus productes, els hi digui el què, aquests ja es mereixen ser destacats i dir-los que són valents i també són guanyadors. Jo destacaria això. Lògicament, d'aquí han de sortir, segons les bases, els premiats. El premi són tres mencions del jurat i una botifarra guanyadora. Les mencions del jurat són, en primer lloc, hi ha una menció que és per Antoni Vigo Pubill, que és de l'antiga Casa Jaume de Bellver de Cerdanya. La segona menció és per Josep Tarradellas d'Algar, de Can Serilles de Manlleu. La tercera menció és per l'Enric Rossell Gili, de Cal Estavet de l'Ordal. I la botifarra guanyadora és per la Iolanda Presseguer, de la Cansaladeria La Perla de la Garriga.
Caram, escolta'm, estic veient aquí aquestes tres mencions i la guanyadora i veig guanyadors repetitius, això. Vol dir que, suposo, que fan una gran feina, no?
Clar, és que això la gent potser no ho sap, no? Però tots aquests, són habituals de concursos, habituals en el sentit, no perquè diguin, mira, jo vaig a un concurs o tota aquesta història, no, són gent que s'esforcen per fer producte bo. I al final es nota, es nota i venen i porten el seu producte i llavors et demostra que són gent que treballa el producte molt bé i té aquests reconeixements.
Doncs Josep, moltíssimes gràcies avui per mostrar-nos quins són els tres, diguem-ne, finalistes o les tres mencions i la botifarra catalana guanyadora, i tenim unes ganes de tastar-la. Això ara com ho haurem de fer? Anar cap a la Garriga?
Bé, jo et diria que hauríem d'anar a la Garriga, però també hauríem d'anar a la Cerdanya, hauríem d'anar a Manlleu i hauríem d'anar a l'Ordal i hauríem d'anar, si convé, a qualsevol artesà cansalader que en faci, perquè segur que són molt bones, segur que són molt bones perquè cadascú fa la seva. Jo, si em permets, Pep, voldria agrair, sobretot, la gent de la Fundació Ofici de la Carn i Confraria Gras i Magre com a entitats organitzadors i a Fira Orígens. Sense Fira Orígens això no hauria estat possible. Molt, molt agraïts. Destacar la feina i l'ajuda que hem tingut per poder fer de Fira Orígens d'aquest concurs. Destacar també el suport que ens ha donat Prodeca i també l'entitat de carnissers xarcuters de Catalunya, com no, i també l'entusiasme de tots els xarcuters.
Doncs vinga, mira, a veure, ara tothom que per Reis demani una bona catalana, que així també treballarem a tot el territori. Si tenim 8 comarques que s'han presentat a fer catalanes, 18, és bona cosa.
18.
18, 18.
Sí. Mireu, deixeu-me dir-vos una cosa. La catalana podria considerar-se el pernil cuit del petit xarcuter, perquè el concepte també és el mateix. Però els petits moltes vegades no tenen aquesta tecnologia, en canvi, la composició i el treball és molt semblant. Per tant, animeu-vos, tasteu-la, disfruteu-la, disfruteu-la com a entremès de Nadal i quan vingui l'estiu disfruteu-la amb amanides i amb altres qüestions que anirem parlant.
Saps què hem de fer aquest Nadal? Tornar a recuperar aquella cosa tan tradicional que tenim, que és l'entremès variat.
Oh, i tant. Això sí, la veritat és que, a més, ho hauríem de donar a conèixer a les nostres famílies, sobretot a la gent jove. Aquell entremès que hi ha tots aquells talls amb l'amanida russa al mig i tot això, pues, recuperem-ho.
Josep Dolcet, moltíssimes gràcies.
A tu, Pep. Vinga, a tothom i a menjar catalana i moltes felicitats als guanyadors.
La Fonda.
I en la fonda d'aquesta edició volíem anar cap a la muntanya per veure com es passa en la fred, ara que ja diuen que ara ja ha arribat, eh? Per això parlem amb un dels nostres pagesos de confiança. Guillem Pastoret, què tal? Molt bon dia.
Ei, Pep, bon dia.
Com va per aquí Molló, això? Fa fred
doncs
o no?
Bé. Sí. Aquesta setmana ens ha arribat el fred, eh? Hem passat la festa major de Molló aquest cap de setmana passat i ja va fer bastant de fred, hem tingut vent, hem tingut una mica de neu a la muntanya i per finals d'aquesta setmana s'espera més aigua i neu a les capçaleres, també.
Això va bé, també, perquè si hi ha neu vol dir que a la primavera, si tot va bé, hi haurà aigua, però em falta molta perquè ha arribat molt tard aquest any el fred, eh?
El fred ha arribat tard i el que no ha arribat és l'aigua. Nosaltres estem acostumats aquí a llevantades de tardor que no les hem tingut, i bueno, el que és el menjar, l'herba de les pastures, sí que les plogudes d'agost i setembre doncs va permetre que se n'hi fes i hem passat una tardor doncs que el bestiar ha pogut pasturar més o menys bé, però ara se'ns presenta un hivern complicat, amb poc menjar, amb necessitats de comprar i a més amb poca aigua que hauria fet molta falta.
Ja teniu les eugues cap a la part més baixa de la muntanya?
Bueno, encara estan a cotes relativament altes, eh? Estan encara a cotes 1.500, 1.700, esperant doncs, que arribin les neus ja més importants i aprofitant aquesta mica d'herba que queda a la muntanya, que elles ho poden aprofitar molt bé, i normalment doncs, fins per Nadal o per Reis estan encara en aquestes cotes.
Que, per un ignorant com jo de la muntanya, diguem-ne, de la pagesia d'alta muntanya, el tema de l'aigua, ara les eugues amb aquestes alçades, com s'ho fan per beure? És a dir, tenen abeuradors o com va això?
Puntualment es poden posar abeuradors a les muntanyes, és bastant habitual. El que passa que, per exemple, nosaltres a la zona que estan les eugues aquí a la muntanya de Molló tenen alguns punts naturals d'aigua, algun rierol, que bueno, no n'hi surt molta, però encara n'hi surt. Per elles és suficient i se la van a buscar. Com que la muntanya és gran, tenen molt d'espai i sempre tenen algun punt on poden trobar aigua.
Clar, aquí hi ha una cosa que ens passa, sobretot, diguem-ne, els que som més de poble o de ciutat, que quan comença a fer fred, a vegades els que tenen, diguem-ne, animals de companyia pensen, hosti, deixar-los a fora, no, quin fred, i així. Però, per exemple, una euga de muntanya o una vaca que tens per aquí a alta muntanya, que fins a quina temperatura, diguem-ne, poden sobreviure perfectament sense problemes?
Clar, hem de pensar que nosaltres treballem amb races rústiques, molt ben adaptades a la muntanya i a les condicions climatològiques. Segurament tots hem vist cavalls d'aquests que se'ls hi posen doncs, proteccions també pel fred, perquè són altres races. Nosaltres treballem amb cavall pirinenc català, és una raça autòctona d'aquí del Pirineu, i les vaques també, en el cas nostre de casa, amb vaca gascona del Pirineu, però totes aquestes races més habituals, la bruna i d'altres, estan molt ben adaptades i aguanten molt bé les temperatures baixes. Nosaltres hem tingut freqüentment temperatures inferiors a 10 graus sota zero a l'hivern i les aguanten bé. I, de fet, aquest tipus de bestiar pateix més amb les fortes calorades de l'estiu, com, per exemple, hem tingut aquest juliol passat, que no pas amb els freds de l'hivern.
Les patates suposo que ja deuen ser totes del jaç, no? Ben guardades,
sí, sí.
Ja.
I tant, i tant. Vam acabar la collita, que hem tingut una bona collita aquest any. Al fer la patata d'altitud, nosaltres fem patata a molta altitud, a més de 1.400 metres d'altitud, i això ens obliga a plantar-la tard i ens vam poder escapar de la sequera de la primavera i les pluges de finals de juliol i durant l'agost ens va permetre que el cultiu es desenvolupés bé. Hem tingut una bona collita i ara ja estem en plena temporada de comercialització i d'elaboració de plats amb aquesta patata, que és molt gustosa i molt bona.
Doncs escolta, ves, comença a pelar patates, perquè algun dia d'aquests et torno a trucar, que m'has de parlar d'un plat, podríem dir, fantàstic que hi ha aquí i que gairebé està en perill d'extinció, que és el garro, eh?
Sí, home, el garro, mira, que aquesta setmana per la Festa Major de Molló n'hem menjat. És un elaborat del porc, molt típic d'aquestes èpoques de matança del porc. Aquí a les Masies ja estem començant a fer la matança. I sí, l'hem de conservar. És un plat tradicional aquí a la Vall de Camprodon i que, a més, doncs, és molt bo. Vine el dia que vulguis i en farem una bona menjada.
Doncs no me l'expliquis, que d'aquí a res, una setmaneta o així, et torno a trucar i ens expliques de què va això del garro. Guillem, moltes i moltes gràcies.
Molt bé, Pep, gràcies a vosaltres. Fins aviat.
Ens veiem.
Salut.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Doncs avui no marxem gaire a prop de la ràdio. Això ja ho he dit unes quantes vegades, aquesta temporada de La Fonda en podcast, però és que cada vegada neixen més cosetes molt a prop d'aquí que tampoc els podem obviar. I, a més, clar, quan obre un mestre dels mestres de la restauració barcelonina, doncs, què diem? Cap aquí. I obrim aquí el carrer Amigo número 53, un bon restaurant que diu La Barra dels Set Portes. D'alguna cosa tindrà a veure els Set Portes? Home, evidentment que sí. Però del que tenim moltíssimes ganes avui de fer una bona tertúlia és amb el mestre Paco Soler Parellada. Paco, molt bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Aquí els mestres van repartits, per això, eh?
Escolta, però tu no pararàs mai?
Sí. Fins, no sé, no m'ho he plantejat perquè no n'he tingut la necessitat. Però potser sí que hauria de parar. Més que parar, hauria de prioritzar. Hi ha coses que et vas fent gran, ho deixes per quan seràs gran i de pronta descobreixes que ja ets gran i encara no les has fet. Potser seria el moment d'aturar-me una mica i començar a fer-les.
No, més que tot, no és que t'hagis d'aturar, sinó potser fer moltes coses que potser a la família a vegades, no sé si t'ho han dit mai això, perquè tu ets una mica com un cul d'en Jaumet, no?
Bastant, no paro mai. I jo quan era petit estic segur que tenia el TDA. Aleshores els pares i els germanos ho arreglaven clavant un clatellot, no? Però per distreure'm, perquè allò que m'explicaven ja em semblava que ho havia entès, em vaig dedicar a dibuixar. I dibuixava a classe, perquè jo no podia seguir allò. Si no hagués dibuixat, també eren posat de cara a la paret. I ara no he trobat el truco aquest. Segueixo tinguent necessitat de fer coses. I, mira, això suposo que m'acompanyarà mentre es pugui, no?
Jo una de les coses que sempre penso en tu quan quedem i parlem i divaguem i busquem, diguem-ne, a vegades explicacions de coses que potser no els hi cal, és la teva agenda, i no la veig, aquella agenda plena de papers i de...
Sí,
és per aquí?
És per aquí, segueix vigent.
Tu encara no has passat, diguem-ne, de l'agenda de paper a la del telèfon, no?
No, no és exacte. O sigui, la meva necessitat, jo necessito l'agenda per quan em diuen què faràs i qui, si podràs i si no podràs i et convido això i et convido allò. I em va bé una agenda que sigui gran, amb que vegi jo tots els dies, si pot ser d'un mes i mig, i aleshores poder anar saltant, mira, el 18 no, el 17 sí, el 14 no sé què, el desembre tal, el gener no sé quantos. I això em va molt bé, una agenda de paper, però l'agenda digital la faig servir pels avisos, vull dir, no, o sigui, ho combino, vaja, sí.
Això va bé, doncs mira, som aquí avui perquè ens van dir ei, que en Paco Soler Parellada obre al barri de Galvany, molt a prop del mercat, la barra del Set Portes, i caram, escolta'm, si el Set Portes ja té, diguem-ne, la història que té i tot aquesta, diguem-ne, aquest discurs i aquesta filosofia, no sé si la barra del Set Portes serà molt diferent o no.
La filosofia és bastant la mateixa. El que és diferent és la quantitat de plats que hi ha a disposició, és a dir, la carta. La carta no perquè sigui una carta diferent, sinó perquè hi ha menys plats que els que hi ha a les Set Portes i les racions són més reduïdes. I no és que sigui un bar de tapes pròpiament, perquè les tapes tenen una altra filosofia, però en termes de quantitat i en termes de com funciona, sí que s'assembla més amb un lloc de que fan reaccions o mitges reaccions. I això ja ho hem provat, o sigui, darrere dels Set Portes ja vam obrir una barra, que és la barra del Pla de Palau, i com que va funcionar bé i la gent estaven contents i no era massa complicat, doncs hem obert aquesta d'aquí. També hi ha un motiu per obrir aquesta d'aquí, que és que lo de la part diagonal, no? O sigui, cada cop és més difícil arribar a la plaça Palau, no parlem ja de la Barceloneta, fins i tot el Born, etc. És més complicat, vulguis que no. I jo entenc que la gent que diuen, imagina't que et decideixes anar a dinar a 3:15, no? I dius, bueno, ara he de baixar allà baix. I un cop sigui allà baix he de dinar i després he de tornar a pujar. Home, costa. Afortunadament tenim molta gent i està ple i no, el problema no és que tinguem problemes a baix, sinó que és dir, escolti, vostè està aquí dalt, doncs té un restaurant molt semblant amb la nostra filosofia i pot venir a dinar i pot venir a sopar.
Clar, és que el Set Portes, com dèiem, és un restaurant amb història, és un restaurant d'èxit. De fet, segurament que hauríem de parlar de on rau l'èxit del Set Portes, perquè al llarg dels anys, ostres, sempre hi hem vist gent, com deies tu ara, no? Sempre està ple. Per tant, alguna cosa, no? Allò que tu que ets un home d'estudi, s'hauria d'explicar, no sé, en alguna escola de negocis, no? El model del Set Portes.
De fet, ja l'he explicat diverses vegades, vaig fer fins i tot un paper, allò que diuen els científics, i el paper es deia restaurant, Set Portes, un restaurant, en aquell moment portàvem 175 anys. Diu, un restaurant de 175 anys o 7 restaurants de 35, no sé, em sembla que sortia això. La vida del Set Portes des del 1836 fins al 1942, que el va comprar l'avi Paco, que era el propietari de la Fonda d'Europa de Granollers, que en aquell moment era un lloc, encara ho és, però en aquell moment es va convertir en un ícon de la cuina a Catalunya. Doncs aquest període és un període molt llarg, 36-1800, sempre em confong amb la cuinera catalana, que és el llibre aquest de receptes, que és el canvi de rasant, és el 35, nosaltres el 36. Doncs des del 36 al 42 del segle XX hi ha tota una història molt interessant i molt divertida que vam lograr amb aquell el Carandell, doncs fer un llibre molt maco amb què ho explica, vam fins i tot a base de fer publicitat als diaris i anuncis, vam trobar gent, els hereus i demés, una història molt maca. Però des del 42 fins avui, que déu-n'hi-do, són 70, em sembla, són 80 anys, clar. Doncs la permanència dels Set Portes amb una mateixa filosofia, d'una mateixa manera, és bastant sobtant. De fet, la majoria dels restaurants que jo vaig conèixer de petits i que eren la nostra competència, no hi són, Eh? Han desaparegut i nosaltres seguim vius i amb una, vaja, d'una manera molt, molt normal i al revés, eh? Vull dir, la gent estan contents, etc. Jo crec que el truco és no baixar mai del burro de la qualitat, encara que et puguis equivocar i de vegades no facis les coses tan bé com voldries i tinguis alguns plats que el client aixeca la mà i diu, escolta, això com és que no ho feia com ahir, no? Primer això, la qualitat. Vam tenir una temptació. Si xerro massa, tu m'ho dius, eh?
Sí, cap problema, cap problema. No, però és molt interessant tot això, perquè moltes vegades, i sobretot ara, en aquests moments que estem visquent, diguem-ne econòmicament parlant, això de la qualitat a vegades ho trobes a faltar.
Sí, és molt complicat, eh? Certament molt, per moltes raons. Hi ha la raó dels preus, hi ha la raó fins i tot de la preparació dels plats, perquè la preparació dels plats nostres significa que hi ha d'haver algú al matí a les 6 del matí que entri a fer els fondos, que són dues persones, però clar, aquests senyors tenen el dret al cap de X hores d'anar-se'n a casa. I per tant és car. O sigui, tu, i això es veu a la cuina francesa, que també els hi ha passat, això. Els que han viatjat per França recordaran segur allò de Je suis désolé, la cuisine fermée, que vol dir vagi-se'n que no el servirem, no? T'ho diuen educadament, però d'una manera taxativa. I això ens ha arribat també a nosaltres. I ens ha arribat perquè hi ha uns drets a respectar. Però aquests drets a respectar signifiquen un increment dels preus de les coses necessàriament. I perquè això no arribi al client has de ser molt més eficaç. Per tant, la qualitat amb el tema dels productes no solament és aquesta la que s'ha de vigilar, sinó, a més, la pròpia confecció. Hi ha plats, com tu saps molt bé, que ets un cuinaràs, i això és veritat, ho demostres que cada vegada que un obre la revista de la cuina et trobes en allà fent un discurs. Quants articles deus haver publicat en allà?
Home, doncs mira, 15 anys.
15 anys, imagina't. Doncs, bueno, tu saps de sobres. Hi ha una temptació a la simplificació. Si un plat requereix 15 passos i que van encavalgats i coordinats, arriba el cuiner i diu, bueno, i si de 15 els passem a 14 i no es notarà. I és veritat, no es nota. Diu, ara de 14 ho passem a 13, tampoc es nota. De 13 a 12, tampoc. Ara, de 10 a 15 sí que es nota. No? Sí, que no, això no es pot fer, això. I això és molt complicat per nosaltres, Seguir l'elaboració clàssica dels fondos, les salses, les preparacions, etc., i mantenir la mateixa qualitat.
Clar, és que hi ha una cosa, Paco, i és que, clar, a mesura que va passant els anys van canviant, i aquí a Barcelona, mira, precisament ara fa poques setmanes en Marc Ribas parlava de que a Barcelona hi havia una certa preocupació per la restauració, que cada vegada hi ha més restaurants, diguem-ne, d'un nivell gastronòmic molt comercial, i en canvi falta, diguem-ne, ja n'hi ha, però falta restaurants d'aquests que, com els Set Portes, que hi puguis trobar tradició, que hi puguis trobar doncs aquesta cuina, inclús aquesta cuina catalana. I tu que has sigut un, diguem, de les persones que ha batallat i heu treballat per treure uns llibres extraordinaris, i sobretot també el Sense Oví fa uns anyets que el vau fer, que el vau tornar a reeditar. Clar, què em queda d'aquella cuina catalana? No sé, ja no estic parlant de fa 10 anys, sinó de fa 30 o 40 anys. Com la veus?
Això és un tema molt discutit, i molt difícil. El Massanés, el Toni Massanés, que és una persona extraordinària dintre el món de la cuina i de la nutrició, diu que els restaurants som una mica el motor del canvi, i si no el motor del canvi, sí el mirall. Perquè tu fas una carta, presentes 70-80 plats, i si afegeixes el de les temporades en tens 200 per escollir, però després els senyors que se senten a la taula són ells els que trien. O sigui, tu ja pots fer una oferta de cuina tradicional extraordinària i molt cuidada i cara d'elaborar, però després a aquell senyor igual li agrada un tartar i per què no? I és molt respectable. Un tartar és, tampoc no és un plat senzill, si el vols fer bé, però és molt més senzill que determinats altres plats. I, a més, no és ben bé de la nostra cuina i la tradició culinària catalana. És un tema impossible de forçar, perquè la gent, finalment, és la que pren les decisions sentat a taula i mirant-se la carta, diu, vull aquest i l'altre no. Tant, nosaltres tenim, dintre de la carta, tenim un apartat que diu plats en perill d'extinció. I perquè vam pensar que d'aquesta manera, doncs, home, la gent doncs, hi tindria més tendència. Diu, escolti, demanem-lo i siguem dels que col·laboren amb que no s'extingeixin. És estrany, és una cosa molt estranya, perquè tu fas un sopar amb uns amics, per exemple, abans d'ahir vam fer un conill rostit, el rostit humit, i no et pots imaginar el gran èxit que va tenir, no? Ara, jo m'imagino aquella gent tornant demà amb la seva família a dinar, igual demanen, no sé, dos tartars, una paella, que també és un plat tradicional, però vull dir que fugen d'aquests plats. La gent no els demana amb una, diguem-ne, atenció suficient com perquè es garanteixi la seva conversació, especialment els menuts, també, Això té una tendència... Jo no crec que hi hagi cap restaurant a Catalunya, molt pocs almenys, que serveixin sang, no? La sang fregida,
Sembla que queda molt poca cosa, ja,
Que sí, això... Dius, bueno, és que tu has anat a buscar, Paco, un exemple estrafalari, però els mateixos cervells, arrebossats, etc. I el fetge, el fetge amb ceba.
Fetge amb ceba, la lletada d'aixai,
Exacte, tot això costa molt. És que fins i tot amb les apariències, Tu te'ls mires i la fotografia i dius, hosti, això potser no ho demanaria, jo després te'ls menges i disfrutes. És complicat, és molt complicat. La defensa de la nostra cuina jo crec que ha de passar amb un gran respecte a l'harmonia.
Clar, és que hi ha una cosa aquí, i mira, ara m'hi fas pensar, ara que tenim això d'aquestes xarxes socials, de l'Instagram i tot això, l'altre dia posava jo una recepta molt senzilla, en la qual només era unes farinetes de fejol, fregides amb oli d'oliva i una miqueta de mel pel damunt, i sempre que poso receptes d'aquestes, hi ha aquell comentari de... Ui, jo això ho menjava quan era petit. I a mi em fa pensar això, Paco. És a dir, ostres, hi ha molts llocs que fan plats com aquests, no?, o podríem parlar de, no sé, d'això que deies ara, no? del fetge enlletada. Ostres, què ens passa? És a dir, tothom, diguem-ne, se'n recorda, però ningú fa quilòmetres. Quants quilòmetres a vegades fem per tenir coses que ja tenim aquí? No sé, aquest estiu un bon company se'n va anar a la República Dominicana a la platja, no? I mira quines platges tenim aquí. I en canvi, per fer quilòmetres no farem ni 30 quilòmetres, ni 10, ni 5.
Sí, jo estic convençut. Nosaltres parlem d'aquests plats, no? Però aquests plats estan en un apartat, que es diu aquest, plats en perill d'extinció. Sempre n'hi tenim dos o tres, però n'hi ha 70 i pico més. I jo entenc que la sociologia de les cartes depèn de la gent, i la gent té els capricis i la voluntat i els gustos que té. I té un problema al restaurant, així és que quan vas a comprar camises en veus tres que t'agraden i en compres tres. A l'hora de dinar només en pots fer dos de plats, pots compartir, és evident, Però clar, de tu no pots menjar quatre plats durant... Sí, has de triar, i el triar vol dir descartar, i descartes una colla de plats. I els restauradors hem d'intentar que hi hagi un gran respecte per la nostra cuina, que hem d'oferir-la, però a la vegada ens hem d'anar habituant als gustos del públic, perquè així s'ha fet en els últims 700 anys de la cuina catalana. Això es veu amb els receptaris que deies tu que anem editant, que ja en portem editat 7, amb un equip d'investigació, etc. I que bueno, és una cosa que ens fa molta il·lusió. I ho veus, hi ha una evolució, i l'evolució no la pots aturar,
Clar, hi ha una cosa que, per exemple, segurament que aquí feu a la barra del Set Portes, aquí a Galvany, al carrer Amigó 53, que és això que s'ha posat de moda molt els últims, que és això que deies de compartir, no? El fet de compartir permet, doncs, que en lloc de menjar-te dos plats, te'n puguis menjar 8 o 10.
Jo en sóc un fan, sí, sí. Jo crec que és una molt bona idea, Escolta, cadascú té les seves idees, però a mi m'agrada, especialment si vas... a fora, Vas un dia en un restaurant a França o vas a Alemanya o on sigui a Itàlia i ets quatre i a mi crec que és molt bona idea que al final d'allò surtin 6 o 7 o 8 plats, no? I que tots puguin provar els dels altres. Crec que és molt bona idea. I això és una cosa, és una novetat, eh? Perquè això és nou, des de fa 15 anys, això, eh? No fa més, eh? No sé què penses.
No, no, a mi també m'agrada molt. Jo el que no sé és si això, diguem-ne, els turistes hi estan acostumats, perquè, clar, als 7 portes i tens molta gent, diguem-ne, de fora, que jo no sé si, des d'un punt de vista sociològic, tu em sabries dir una taula, depèn del que mengen, de si són d'un lloc o de l'altre.
Sí, la veritat és que sí. Ells van a tiro fixe, eh? I, per exemple, és molt difícil fer-li menjar a un turista un plat en perill d'extinció, a menys de que sigui amic teu, i tu t'hi asseguis allà xerrant amb ell i dius, escolta, per què no proves això, eh? I fins i tot els hi regalis, que jo ho faig sovint, dius, escolta, mira, jo vull que provin això. Si ja hi tens confiança i repeteix. I nosaltres tenim clients internacionals. Això de turistes sembla que són passavolants, i en tenim, eh? Però també tenim molts clients internacionals, gent que repeteixen, venen, els fa il·lusió. I després tenim també molta gent del país que quan ve un turista, entre cometes, eh, doncs amic seu, passa a ser client internacional, perquè diu, escolta, saps què? Et portaré a un restaurant, portaré a les 7 portes. Amb aquest li sembla, i jo crec que és bastant veritat, que el porta en un lloc tradicional, en un lloc emblemàtic, i bueno, queda satisfet perquè pensa, home, mira, el porto on te l'he de portar, i després ve el menjar, en cas de complir. I aquests sí, aquests de vegades doncs, poden entendre quina és la cuina catalana, eh? Poden dir, mira, escolta, aquestes són les nostres amanides, l'esqueixada, el xató, etc, etc, escalivada, i això són els nostres fregits i aquests són els nostres sistema de menjar, que són els canelons primer, etc, i les paelles i tot. Una cosa que, fixa't, no t'he dit encara cap plat, eh, que sigui d'aquests que parlàvem abans. Però jo crec que la gent ho entén. O sigui, el turista i el client internacional acaba sent una persona que acaba entenent quin tipus de cuina fas, eh, i fa el país. I jo crec que no cal anar més lluny que no podem, per altra part, eh? I és molt bo que els gent d'estrangers que venen a Barcelona quedin parats de la nostra cuina i ho diguin. Això, escolta, vas allà, és un lloc que es menja extraordinàriament bé. Penso que és molt important pel país, eh?
Clar, ara dius això i em fas pensar molt, perquè fa molt poquets dies ens hem trobat una colla per pensar i per repensar, sobretot, en una cosa que a vegades, algunes vegades, diguem, en un format, diguem-ne, més de conya o de broma, però que et fa pensar molt i que a vegades fa enfadar, no? Que és allò, a quants restaurants, per exemple, només de la ciutat de Barcelona, es pot arribar a menjar, ara que, diguem-ne, que estem en un moment de tardor, hivern, de la frescor, que ja ens arriba el fred, escudilla i carrandolla, i en canvi, a quants restaurants es pot menjar un plat com el ramen, eh? I clar, dius, ostres, veus el jovent que s'està fotent plats de ramen al dia a dia i en canvi no trobes restaurants, o en trobes molt pocs, o si els trobes i trobes gent gran menjant-la, l'escudilla i carrandolla. Quina pena, no?
Sí, no, això, com tu saps molt bé, de sobres, eh? Això té antecedents i conseqüents i el que vulguis, això. La gent a casa no cuina, els pares i les mares tenen molta feina, amb prou feines, poden arribar a menjar ells els dies de cada dia d'una manera, diguem-ne, com es feia abans, eh? I això es trasllada als fills, és evident, eh? I resulta que l'educació culinària i gastronòmica dels fills moltes vegades passa per d'altres llocs que no és la cuina nostra tradicional. Bé, hi hem de conviure, eh? Jo no dic que sigui una guerra que hem de guanyar, però sí que és veritat que els valors de la nostra cuina tenen, jo crec que de per si val la pena que els conservem, perquè et dona la capacitat, el criteri. Això em sembla que també n'hem parlat tu i jo, Pep, diverses vegades. O sigui, quan tu jutges una cosa, si has menjat bé o malament, és perquè tens criteri. Com més criteri tens, i més sòlid és el criteri, més capacitat de jutjar. I com més capacitat de jutjar, més disfrutes també, més gaudeixes. I això és natural. Com s'adquereix el criteri? El criteri s'adquereix per l'experiència, vull dir, has anat a menjar a molts llocs, per l'estudi també i per la lectura, etc. I la sort que tenim nosaltres a Catalunya és que tu has provat, quan ja tens una edat de més de 40 anys, potser has provat 15 o 20 canelons diferents, com a mínim. I per tant això et dona una capacitat de comparar. I menges un, dius, aquest és pitjor que el de la iaia, és millor que el del col·legi, però el de la tieta era més tou i l'altre, el gratinat, era no sé com. Això és molt potent i això dona molta satisfacció. O sigui, el conservar la nostra cuina no és solament el que en castellà dirien un prurito, és perquè et serveix. Això et serveix per tenir un criteri sòlid, uns esquemes de referència potents que després pots aplicar a d'altres cuines, que no tens el mateix menjar una cosa que una altra i pots jutjar-ho, te'n vas a Itàlia i tens un criteri tu d'una cuina potent que és la nostra. Te'n vas a Alemanya i el mateix, i vas pel món, al Japó, etc. Dius, escolti, nosaltres hi tenim aquesta cuina, jo hi tinc un criteri format, tinc una gran experiència, entro en una altra cuina i començo a jutjar. Que si no, et passa una mica, com passa a molta gent, que diu, no, això m'ha agradat molt. Diu, jo ja no sé, les qualitats no les sé, però sé el que m'agrada i el que no. Això és una mica pobre, eh? És una mica pobre. Si més val que diguis, escolti, jo sé el que m'agrada i ho sé per alguna raó. I la raó és que jo tinc criteri, eh? Però bueno, ara hem anat massa lluny, estàvem a la barra.
Sí, no, però pensa una cosa que, clar, Paco, tu, jo sempre penso una cosa important, que moltes vegades, mira, tu no ets cuiner, però, diguem-ne, has cuinat molt de cap, entre cometes. I això que dius tu del criteri em va molt bé per enllaçar el que t'anava a dir, que moltes vegades, diguem-ne, ens falta, per una banda, tal com estem ara, aquesta diguem-ne, aquests cuiners i cuineres professionals que a vegades costen de trobar. És a dir, hi ha molta gent que treballa a la cuina, però molt pocs que, per exemple, sàpiguen cuina catalana. I ja no parlem de la sala, que costa molt, i això ho trobem molt bé als Set Portes. Clar, com tu fas per generar aquest ADN dels Set Portes, de la tradició, de la cuina catalana, de cuidar el producte, perquè no és fàcil un moment com avui?
No és fàcil, és un problema generalitzat. Jo, per raons acadèmiques, doncs, tinc una relació amb Montreal. Vaig estar de professor allà tot un curs i de tant en tant hi vaig. I ara hi vam anar amb la meva dona, també per un tema acadèmic, eh? I ens vam trobar que a totes les botigues i a tots els del nostre ram, els restaurants, etc., hi havia rètols que posaven contractem gent, nous amb boixong, contractem gent. Hi ha un mateix problema que aquí. Hi ha un problema molt gran. Hi ha una demanda que cada cop creix i, en canvi, professionalment això no s'hi correspon al nombre de gent capacitada. Clar, això és un problema, és un problema gran, perquè això t'obliga a formar la gent que venen. I formar-les, la gent per formar-se ha de voler formar-se primer, aquest és un altre. Però imagina't que els formes, no? Això no es fa d'un dia per l'altre, perquè és això del criteri que dèiem, els has de donar un criteri. I per donar un criteri, això, home, tu pots agafar un llibre, te'l pots empollar de memòria i jo et puc examinar i pots treure un 7, vale? Però això no et fa un bon cuiner, no? Clar, això, jo penso que tenim un problema a la cuina i a la sala,
Paco, clar, és que això de la formació, com diem moltes vegades, també va per modes i moltes vegades avui en dia la gent s'estima més altres tipus de cuina, però és el que no podem fer, deixar de treballar per aquest patrimoni gastroalimentari que tenim aquí a casa nostra, que és la cuina catalana i els productes catalans per altra banda, no?, amb aquest gran reguitzell que n'hi ha. Clar, jo de tota aquesta carta dels Set Portes o aquesta més petitona de la barra dels Set Portes, jo no sé si et veuries un cor de fer allò, un top 10, és a dir, quins són per tu els 10 plats que t'agraden més? No sé si són els que vens més.
Sí, sempre passa això, Nosaltres els que venem més són, evidentment, els arrossos, a distàncies siderals de la resta. I llavors se segueixen, doncs, els canelons, els calamars, etc. El que tu et podries imaginar. I a mi, què menjo jo, eh? Jo i la família. Nosaltres tenim una pega amb això del menjar i és que provem. O sigui, jo ahir, per exemple, em vaig seure i vaig demanar el variat de bolets, que físicament no m'agradava com quedaven sobre el plat, i després vaig demanar un conill rostit humit perquè tinc un amic, que tu segur que el coneixes, que ens va servir uns conills fantàstics, entre ells uns que es veu que fan a Perpinyà, i els vam provar, rostits un, tots dos rostits igual, comparats amb el que tenim. És a dir, vam provar, i això ens passa molt sovint. Ara sí et diré, quin és el plat que tu de les set portes t'agrada més i més, un que no vol ningú, que és les tripes a la catalana, que deus conèixer.
Boníssim, eh?
Sí, que, bueno, és una tonteria de plat, però jo trobo que té la majoria dels ingredients, hi ha la picada i el sofregit, està tot en allà concentrat.
I a més, hi ha molts d'aquests plats, diguem-ne, que necessiten la parsimònia del repòs, no? Tots aquests guisats, que encara l'altre dia em va fer molta il·lusió anar a un bon restaurant, molt senzill, d'una cuina molt humil, que no passes a vegades dels 30 euros, i li vaig demanar cap i pota i em va dir, no, diu, l'acabo de fer, diu, t'has d'esperar demà, o diu, vine demà, o diu, no te'n serviré.
Això és el dels francesos, que vas a comprar un formatge i diu, no, messia, se passa fine. I encara no està, el veus allà, diu, escolti, vengui, me'l diu, no li puc vendre, s'estigui afinat. Sí, ara tu em dius, escolta, un altre plat que m'agrada, i que és un plat molt tonto, és un que vam dissenyar que es diuen les tres amanides. I ho vam dissenyar pels aquests clients que venen amb gent de fora. Diu, escolti, ara els servint una amanida amb què hi ha les tres, l'esqueixada, l'escalivada i el xató. M'agrada, el trobo molt refrescant, el trobo molt variat, perquè és veritat que avui nosaltres ens agrada picar, eh? A tots, eh? A tots. I és una manera de picar, aquesta, eh? Ja m'agrada un plat de calamars a la romana, perquè jo sóc un fan de les maioneses, no sé tu, eh?
Jo sóc molt fan de les maioneses, molt.
Doncs la maionesa, saps que hem trobat el receptari, que és un receptari manuscrit, del 1750, en què hi ha la recepta de la maonesa abans que vingués el mariscal, aquell Richelieu que deien que se l'havia inventat ell. Per tant, és de Maó molt abans de que arribés aquell senyor, o sigui que no és francesa, que evidentment és maonesa de Maó. I té gràcia, perquè està manuscrit, i en deien salsa d'estiu, salsa fresca d'estiu de peix.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Maco, maco. Paco, clar, mira, aquí a la Fonda moltes vegades fem una pregunta. De fet, és una tesitura que veure cap a on t'anirà. Mira, jo et poso aquí la portada d'un diari. En el diari diu 2032. Hi ha una portada que parla dels set portes i parla d'en Paco. Què t'agradaria que digués aquesta notícia?
El Paco segueix viu.
Sí, perquè tu estàs a punt dels 80, no, ja?
Aquesta seria la millor notícia, tu. I ho sembla, a més, no? Vull dir que... No, jo tinc l'orgull, és un orgull, què vols que et digui? Modest, perquè aquest ofici és modest, tu desenganyem-nos, nosaltres. És com aquesta col·lecció, tu, és la Bernat Metge, però dels pobres, saps? Tinc aquest orgull de que el restaurant... quan jo me'n vagi, em sembla que el deixaré més o menys igual que estava quan vaig néixer.
A mi m'agradaria que digués en Paco segueix donant la tabarra.
A mi també. Sí, sí. Diu, mira'l. Sí, també, a mi també. No està mal. No.
Mira, jo tinc un repte per tu, i a veure si el podem aconseguir, i és que un dia ens assentem a la taula dels set portes o aquí a la barra dels set portes amb un personatge que jo crec que hi té molta història també als set portes, per tant que siguem tres i si cal quatre també, que hi hagi el senyor Paco Parellada, el senyor Josep Lledonosa i un servidor.
Bé, això és... senyor Lledonosa és... dels dos xefs millors que hem tingut, un és el senyor Lledonosa. El primer es deia Martí, clar, el vaig conèixer, quan tenia ús de roc, era el que hi havia a les set portes, que és el culpable de la majoria de les receptes tradicionals, antigues, i després el senyor Lledonosa. El senyor Lledonosa se li hauria de fer un monument, saps? Però segur, dic, no és una tonteria, és un senyor que ha format moltíssima gent, que ha escrit i ha sigut un professional, però a sobre un home d'un seny extraordinari, eh? És un senyor. I jo, el senyor Lledonosa, no és impossible que li diguis de tu. Jo, no se m'ha ocorregut mai, és impossible, eh? Jo sempre, senyor Lledonosa, cap aquí, senyor Lledonosa, cap allà. I segueix viu i segueix actiu. Home, ja no cuina, etc. Està a casa seva. L'altre dia li van fer un homenatge al prop de Vic, eh? I no hi vam poder anar perquè va sortir no sé què. Ja havíem trucat i havíem reservat. I jo hi tinc, vaja, tens raó, seria magnífic, eh? I hauríem de callar, tu, jo no podríem dir res, només hauríem de preguntar.
Home, és que d'aquí ve la cosa, que només es pot aprendre d'aquests personatges que tenim a casa nostra, tan fantàstics com el Lledonosa i com tu, Paco, que ets un pou de saviesa. Jo espero, com dèiem al principi d'aquesta tertúlia, que jo et deia, bueno, pararem o no, jo espero que no paris mai. I mira, saps què? Fem que aquesta xerrada que hem tingut avui tu i jo, que sigui el capítol 1. Per tant, vol dir que hi ha d'haver un capítol 2.
Encantat, ja ho saps, eh? Sí. I el capítol 3, els que vulguis, eh?
Gràcies, Paco.
Gràcies a tu, per molts anys.
La Fonda de Catalunya Ràdio. Amb Pep Noguer. Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar el programa d'avui, una frase del senyor Michael Pollan que diu així: a casa serveixo el tipus de menjar que en conec la seva història. I això vol dir confiança, i vol dir productors bons, i vol dir bona pagesia, perquè ja ho sabeu, que sense pagesia no hi ha cuina. Esperem que us ho hagi passat de meravella i ens tornem a trobar aquí, si Déu vol, la setmana que ve. Adeu-siau!
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.